Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'Ofici de Vespres. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ràdio Estel. L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana. La premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El nostre mitjà de comunicació.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 del vespre, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. Arriba la tercera milla solidària de Sarrià. El 25 d'octubre, vine a córrer amb nosaltres a favor de la discapacitat intel·lectual. Inscriu-te a corremjunts.org i vine a formar part de la gran festa solidària de Sarrià. El 25 d'octubre, a les 10 del matí, a la plaça Sarrià, tercera milla solidària de Sarrià. T'hi apuntes? T'hi esperem. Més informació a corremjunts.org.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit i un minut. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de sol, David García a la producció i la Judit Langa a la redacció. L'operació judicial relacionada amb el finançament de Convergència Democràtica, amb la posada en escena ahir en forma d'escorcolls a seus del partit i a dependències de la Generalitat, està marcant els últims dies abans de l'inici de la legislatura catalana. Dilluns vinent es constituirà el Parlament, però encara demà hi haurà una última sessió a la Comissió Permanent, ja que, com sabem tots, la cambra està dissolta des de l'agost. Aquesta reunió de demà serà una compareixença d'Artur Mas per explicar com és, segons ha dit ell avui, la gestió de l'obra pública i, en principi, per defensar-se de les acusacions que, lògicament, el fan responsable, d'alguna manera, d'aquest suposat finançament il·legal a través de comissions per obra pública. El mateix president en funcions ha anunciat avui aquesta compareixença alhora que insisteix, juntament amb altres dirigents de la formació nacionalista, en una interpretació política de la també anomenada Operació Petrum. Deixant de banda els ritmes judicials, que sempre són lents, la legislatura política és a punt de començar en un ambient de tensió latent i també d'incertesa davant la gran incògnita sobre la investidura d'un president i la formació d'un nou govern. Seguint els terminis, probablement es convocarà la sessió per debatre la candidatura presidencial al Parlament per a una altra data simbòlica. Anem de símbols aquests dies, el dilluns 9 de novembre. Potser estem assistint massa a gestos d'aparador, d'una certa creativitat mediàtica, i no estem entrant, ni els ciutadans ni els dirigents polítics, en el fons de les grans qüestions que han marcat aquestes eleccions. Sobretot una, el futur de Catalunya amb la possible independència o el canvi en l'encaix dins d'Espanya, però també altres, com són la necessitat de solucionar o encarrilar temes pendents que afecten la sanitat, l'educació, les relacions laborals, la fiscalitat, la solidaritat amb els refugiats i moltes altres qüestions que ocupen els primers llocs entre les preocupacions dels ciutadans. Una vegada més reivindiquem el diàleg més enllà de les lleis, que no vol dir en contra de les lleis. Aquest pot ser precisament un matís molt important de cara als propers mesos, tant en la política catalana com en l'espanyola. Obrim la tertúlia. Avui comptem amb la presència d'Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona i advocat. Bona tarda, senyor Ibáñez.
Hola, bona tarda.
També és amb nosaltres Sixto Cadenas, membre de la Junta recentment renovada de la plataforma Societat Civil Catalana. Bona tarda, senyor Cadenas.
Molt bona tarda a tots.
I també saludem Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, abans d'entrar en els temes de l'actualitat d'avui, hem de recordar que diumenge passat hi havia un acte amb molta assistència, centenars de persones, en un lloc tancat com és el Teatre Victòria de Barcelona, que és el que va utilitzar Societat Civil Catalana per celebrar la Hispanitat, no en el 12 d'octubre, sinó una setmana després, gairebé.
Bé, la veritat és que va ser un acte molt bonic, amb molt d'èxit. Cert que no era el dia 12 d'octubre, perquè a vegades, quan un ha de celebrar alguna qüestió, tampoc és necessari que sigui en una data concreta, no? I, per tant, i a més això va permetre que durant tota la setmana pues, vam parlar una mica de lo que va ser en el seu moment la rellevància que va tindre Espanya en el món hispà, no? Uh-huh. Va ser un acte que va estar molt bé, uns continguts molt potents, amb uns intervinents que van ser amb uns discursos molt aplaudits i, en fi, bueno, va ser una festa que va estar molt bé.
En el moment polític actual, a partir del que es va dir en aquesta reunió de diumenge passat, què proposa Societat Civil Catalana, que d'alguna manera, ho diem amb neutralitat, es vol presentar com una veu de Catalunya, de moderació, de contrapès al que són les entitats sobiranistes, de debat enriquidor i potser d'aportació del que pot ser el futur de Catalunya.
Aquest terme de contrapès igual estaria...
Bé, potser, està bé, vull dir, potser no és la paraula, però nosaltres ho diem així.
La puc acceptar, fins i tot. No, Societat Civil Catalana, quan va néixer en la necessitat de posar veu al que pensem que és una gran majoria de catalans que no estem per el desafiament que s'està fent respecte al resta d'Espanya, no? Que ens sentim espanyols i com catalans podem sentir-nos espanyols amb naturalitat i, per tant, el plebiscit que es va proposar el 27 de setembre, no? Que és el plebiscit dels separatistes, el plebiscit que va proposar el senyor Mas, es va perdre, no? Es va perdre perquè es va veure que, efectivament, hi ha una majoria de catalans que no està per als seus plantejaments, no?
Es va perdre, perdoni, però amb un 47% dels vots.
No.
Vostè ha dit que hi ha una gran majoria.
No resto cap importància, evidentment, és evident, i per això tenim molta feina, precisament, per poder traslladar el nostre missatge, no? Que l'altre dia, el diumenge, com ho recordaves, és l'Espanya que ens uneix, no? I, per tant, el que passa és que nosaltres volem donar aquesta veu a aquesta gent i, per tant, intentarem traslladar a la resta d'Espanya també que Catalunya no solament és aquesta part separatista, sinó que hi ha més catalans dintre d'Espanya que no volen la secessió i, per tant, volem també participar de qualsevol qüestió que estigui relacionada amb Catalunya i que deixin de parlar de Catalunya, de l'encaix de Catalunya amb la resta d'Espanya, quan el que es parla realment és de l'encaix de la separació de l'independentisme respecte a la resta d'Espanya i no de tots els catalans que, com es va veure el 27 de setembre, doncs no són la majoria, exactament.
Ja som plurals, com a mínim, els catalans.
Sí, no,
comentari i tant. Sobre aquesta aportació de Societat Civil Catalana, senyor Ibáñez, senyor Aragonès.
Jo penso que les aportacions que pot fer Societat Civil Catalana són interessants en aquest moment. És a dir, penso que és important que totes les veus que hi ha en aquests moments sobre aquesta qüestió tan delicada, discutida i apassionant sobre les relacions entre Catalunya i Espanya, és important que se sentin totes les veus. Per tant, en aquest sentit, jo me n'alegro també de conèixer-te, Sixto, per tant, en aquest sentit, m'encantarà parlar amb tu d'aquest tema. Jo només una precisió, penso que no hi ha hagut un plebiscit. Si jo ho he dit, la meva opinió personal, jo no he vist cap plebiscit, jo he vist unes eleccions al Parlament de Catalunya que eren molt importants perquè es plantejaven programes proposaven la creació d'un estat independent, per una banda, altres que plantejaven la continuïtat amb Espanya, altres que plantejaven una relació federal amb Espanya i altres no sé què més, no? I eren unes eleccions molt importants. Jo no he vist un plebiscit. El que sí he vist és una cosa molt preocupant, que és que en un país el 48% dels votants vulguin crear un estat propi. Això vol dir una cosa molt grossa. Una cosa molt grossa que ha de ser escoltada i s'ha de veure per què passa això i obliga un diàleg polític molt important amb aquest 48% de la població i els seus representants. A més, tenint en compte que un altre 10% que no es pronunciaven a favor de la independència, o un 8% de votants, demanaven un referèndum. O sigui, per tant, estem parlant d'un 48 més 8, un 50 i tants per cent dels votants demanen o un referèndum o la independència. Per tant, això vol dir que estem en una situació excepcional i que requereix diàleg, com tu fa un moment deies.
Sí, em permets per aclarir una qüestió que és molt important, no? Perquè jo no estic dient que aquestes eleccions hagin sigut un plebiscit. No?
Sinó però
que
el plantejament és el
seu plebiscit.
I una mica
no era un plebiscit, estem d'acord que eren unes eleccions autonòmiques. I aquest joc de referèndums i tal, no sé què, bueno, no, n'hi ha hagut partits que efectivament no es presentaven amb una aposta directa amb l'independentisme o el separatisme com en van fer les altres. I per tant, la diferència és d'un 47% i pico, no?, respecte de la resta. No? I per tant, ahir es va demostrar que el seu plebiscit ho van perdre. Això és una qüestió que, a més, fins i tot la CUP ho reconeix. Vull dir que...
Bé, en tot cas, aquí entrem en la complexitat de la legislatura, on sí que hi ha una majoria d'escons, certament, sumant...
Això és una altra qüestió.
Senyor Aragonès, breument, ni que sigui. Res, sobre el moment polític actual, si vol, si ja no...
Sí, perquè...
Creu que ja hem dit... No cal entrar més en això, si vol.
No cal entrar més en això, però jo voldria veure que aquí, per exemple, mentre hi ha una organització, o un parell d'organitzacions fortes, potents, molt presencials, i que dominen el llenguatge polític, i públic, etc. de Catalunya, a l'altre cantó no n'hi ha ningú.
Es refereix vostè a l'Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, d'una banda...
O sigui, d'una banda hi ha els partidaris de la independència i els partidaris de la no independència, li diuen els unionistes, però clar, jo parlo amb els unionistes i diu, escolta'm, jo no sóc unionista, em diuen alguns, no? I és veritat.
Potser diuen que se senten espanyols, però això d'unionisme...
No, no, se senten espanyols, no, se senten catalans, també espanyols.
Catalans i també espanyols, naturalment, catalans tots ens sentim.
Unionisme és una altra història, l'unionisme és una altra història. Però no, jo el que prefereixo és que falta políticament una cohesió política entre les forces que no estan amb l'independentisme.
Perquè vostè creu que la societat civil catalana és poc forta socialment?
Bueno, és que no és... La societat civil catalana és una expressió, diríem, d'opinió pública. A veure, no és una organització política.
No, jo, però sí de la societat civil, no, igual que pot
trobo,
ser...
Jo el que trobo a faltar és una organització política que...
Encara que no sigui un partit, una organització...
No, no, política.
Vostè el que demana d'alguna manera és un Junts pel Sí, però...
Bueno, per exemple...
Nosaltres som una entitat absolutament, absolutament transversal, sí. I evidentment home, és un caire polític perquè efectivament estem treballant per diguéssim...
Per una qüestió que és política,
per una continuïtat en el que és la unitat. L'unionisme, si m'hem permès una pequeña reflexió sobre l'unionisme, no? És veritat que n'hi ha gent que quan se li parla i se li demana o se li pregunta, escolta, tu eres unionista? La paraula unionista hi ha vegades que està, francament, en una situació, diguéssim, que a alguns no els agrada perquè té una referència...
És el cas irlandès. Irlanda del Nord.
Però que
el llenguatge domina els independentistes.
Unionista no és una paraula que sigui per diguéssim, no. Si es diu amb el concepte del que és unionisme, no? Sí. El concepte, si es diu... tu és unionista com els irlandesos? Doncs clar, ja n'hi ha gent que diu que no. Jo sóc unionista, si cal dir-ho així, en el terme que l'estic dient.
Com que el llenguatge polític públic el dominen a l'independentisme...
Sí, sí, això és clar.
Doncs llavors resulta que, bueno, es parla d'independentisme i unionisme. Sí, sí. Els que no són unionistes no saben
que això,
no, tenen veu en aquest capítol públic, no?
Potser un matís, el terme unionista té més sentit en el cas d'Irlanda, perquè Irlanda sí que està partida en dos,
partida,
i els unionistes volen fer una cosa que no existeix, diguéssim.
En els Estats Units, l'unionisme va ser triomfant, no? I vull dir, hi ha referències històriques respecte al terme unionisme, que jo crec que podem compartir molta gent. I per tant, no és Irlanda del Nord o Irlanda aquesta divisió per l'unionisme i tal. No
voldria acabar jo el meu raonament.
Perdoni, senyor Aragonès.
No aconsegueixo...
Disculpi,
endavant. No aconsegueixo acabar-lo. No? Quin sentit això vull dir? És dir, de la mateixa manera que en el País Basc, en un moment determinat de crisi, diríem, nacional, basca, doncs, hi va haver quasi una alternativa com aquí, és a dir, el cas d'Ibarretxe, per exemple. Llavors, què van sortir? Van sortir les forces que eren contràries, diríem, al separatisme o a l'independentisme, i es van unir. Qui? Per exemple, doncs, el PP i el PSOE.
Sí, sí, va governar exemple, amb Patxi López com a lendakari.
Patxi López com a lendakari. I el fet de que l'independentisme i el nacionalisme, diríem, va passar a l'oposició, el País Basc van canviar radicalment les coses. És a dir, que aquí això no es preveu. Aquí portem un govern nacionalista des de fa 30 no sé quants anys.
I llavors... Amb els tripartits que no eren del tot nacionalistes, de fet.
Hombre, no ho sé. Això ho podem discutir també.
El PSC teòricament no ho és, però...
Bueno,
podem discutir.
El PSC de Maragall, que resulta que tots s'han fet després d'Esquerra Republicana. Cuidado.
Van ser els promotors del canvi de l'Estatut, quan ningú demanava, no?
I hi havia Esquerra Republicana com un...
L'Estatut el va moderar Convergència davant de l'Artur Mas al davant, o sigui, cuidado.
Des de l'oposició, però amb el...
Jo el que no li acabo d'entendre l'argument, perdó, perquè certament... hem tingut governs nacionalistes en el sentit de que han demanat i han treballat per més autogovern, etc. I ara tenim un govern que tindrem, no sembla ser, no ho sabem.
No és demanar autogovern, és...
D'acord. Però són els governs que han tingut la majoria parlamentària.
Sí.
Vull dir que no acabo de...
Sí.
Ara, sí que jo penso que en aquests moments...
No, el que estava dient, i veiem si és que no m'hi he explicat bé, segurament no m'hi he explicat,
Que falta
bé.
Una organització política, una unitat
falta
política...
una organització...
De la no independència.
Una organització, a veure, no sé moltes... si organització, un bloc...
Un bloc,
polític,
sí.
Que d'alternativa al nacionalisme.
Però jo crec que en aquest moments, en el Parlament de Catalunya, hi ha pràcticament totes les posicions possibles sobre aquest tema. Hi ha els independentistes, hi ha els federalistes, hi ha els que demanen que no es canviï res, hi ha els que no s'acaben de pronunciar però voldrien un referèndum, hi ha gairebé totes les matisos estan representats.
Sí, però anem a veure, aquí ho estan dient els independentistes, no? Dius, aquí hi ha plebiscit. Jo estic d'acord que no hi va haver plebiscit aquí, però bueno...
Però ho volien enfocar així.
Un plebiscit requereix dos blocs, uns del sí i els altres del no.
O un referèndum.
Aquests del no, què passa? Pues un ballen per la dreta, l'altre ballen la sardana des de no sé on, i els altres doncs, estan allà tocant les castanyueles, no? Llavors, doncs, què passa? Que és una desunió total, el que hi ha fora del món independentisme.
Vostè creu que això desvirtua el debat, per exemple, sobre la independència?
De dintre de l'independentisme...
Home, perquè aquesta majoria de la població del 50%, posem 50%.
Més o menys.
50-50, no? El 50% no té una expressió pública, política, i l'opinió pública també, no la té.
Però dintre de l'independentisme també estan bastant dividits, perquè tenen, per una banda, Junts pel Sí, que són 25.000 partits,
la
CUP, que tampoc és una cosa precisament molt monolítica. Dintre de la CUP també hi ha diferents tendències, vull dir...
Sí, però això no es veu en el debat públic, eh? No es veu en el debat públic. O sigui...
No, se sap
els que estem dins, però després, a l'hora de votar, se vota o uns o altres. I llavors, doncs ara, per exemple, tindrem una presidenta del Parlament, que déu-n'hi-do, serà per llogar-hi cadires, perquè aquesta senyora ha demanat la desobediència de les lleis de l'Estat i totes aquestes coses.
Ara bé, Carme Forcadell avui no toca, però si volen...
Clar que toca, i tant que toca.
Sí, podem parlar-ne, però vaja, per no allargar-nos més. No,
el que jo sí que em sembla, potser entenc una mica el seu argument, no?, de que caldria una formació o una força política que defensés clarament el no.
No, bueno, una força política... Sí, no, no una força... Poden ser vàries, de la mateixa manera que Junts pel Sí. No és una força política, són vàries que s'han unit.
Doncs jo penso que hi són, el que passa que l'única manera de discutir a fons sí o no a una independència seria un referèndum.
Sí.
I per això som molts, i en això jo també ho tinc molt clar, és que és la millor solució en l'impàs actual, que és la solució per la que han apostat països tan democràtics com Canadà, com Escòcia i Anglaterra, etcètera, no?
Dins el seu ordinament legal...
Perquè les referències que feu no són correctes.
El referèndum el van tombar el Congrés dels Diputats, eh?
Que també és sobirà, no? Suposo que també s'ha de respectar, no? Perquè,
clar... Els diputats el van tombar. I el va tombar el Tribunal Constitucional.
En tot cas, com deia el senyor... Sí, perdonin. Sí, hi ha hagut moltes gestions democràtiques...
A veure, no vol dir... Ara, que jo crec que s'hauria de fer un referèndum, arribat al punt que... Ara, en aquests moments, parlant amb Junts pel Sí, i jo hi he parlat, doncs, diuen, això és el referèndum ara, i això es tira enrere... No ho podem, ara hi ha el referèndum. Ara hem d'anar ja directament a crear l'Estat.
Ho tindrien difícil per dir que no si hi hagués una oferta del proper govern espanyol de fer un referèndum amb unes determinades condicions. Ho tindria molt difícil per negar-se, eh?
Tinc entès que tu ets advocat.
Però
tinc entès que t'has llegit la Constitució llavors,
i
l'Estatut d'Autonomia. És a dir, que llavors no hi cap un referèndum
de secessió. Canvies tot, sí. No, és possible, en democràcia tot és possible.
En tot cas, un referèndum no vinculant sí que hi
canvia. Amb això sí que estem d'acord.
Bueno,
tot és possible. Ara,
referèndum no vinculant.
Ara, pensar en un referèndum, com referèndums que es fan per algunes qüestions de vital importància, a plantejar una separació d'una part d'un territori i tal, en fi, és molt complicat.
Sí, és molt complicat. És, però possible.
Jurídicament... I políticament, i fins i tot parlaria de més enllà. Vull dir que, home, penso que no, que hem de treballar no per fer un referèndum, sinó per precisament reconduir tota aquesta situació. Sí. I anem a veure com podem solucionar els problemes que agreugen aquesta situació. Però no res més, és que Europa no és això. I estem en Europa, si volem ser a Europa, i si volem continuar amb el futur en aquest sentit, que és la línia que tenim marcada. No? I per tant, home, parlar de... Home, no, podem fer un referèndum si és pactat. És que pactar un referèndum ja és una situació absolutament... des de la meva part, ho entenc com que és algo que no s'ha de fer de cap de les maneres. Estem parlant d'un referèndum, absolutament, no hi ha raons ni històriques, ni polítiques, ni res que pugui donar
un contingut
a aquest referèndum.
És que hi ha 48% dels votants que demanen...
Ara estic d'acord que si hi ha possibilitat, evidentment, si hi ha una reforma constitucional o es pacta d'alguna manera que es pugui fer aquest referèndum, és legal.
Sí,
és legal.
Aquesta és la cosa. Senyor Cadenes, i els altres també, La dificultat és que hi ha una opinió molt important en la ciutadania catalana que és partidària d'un referèndum o que
perquè
és partidària
també és veritat que no s'ha explicat ben bé.
De la independència, fins i tot, exacte. Sí, sí, del referèndum encara més.
Sí, perquè s'ha instal·lat, i això s'ha de reconèixer, vull dir, això ha tingut una habilitat extraordinària, no? Diguéssim, que estan per l'independentisme, per el separatisme, no? S'ha instal·lat que el dret a decidir és un dret que tenim col·lectivament, i no és cert. És que això ja ho he explicat algunes vegades, i no és que ho expliqui jo.
El dret a decidir
que...
sobre la independència, vol dir.
No, el dret a decidir dels pobles al seu futur. El seu destí, el seu futur.
El dret,
és que el dret...
Sí que
el dret no existeix. No, no.
El dret
més... I a més a més, l'ètica cristiana que nosaltres defensem està perfectament reconegut.
El dret a decidir, si vostè parla d'un dret a decidir, que és l'individual, el que jo tinc dret a decidir...
No, dels pobles.
Escolti... Jo sí, jo no sóc aquí per discutir amb vostè, perquè evidentment segurament me'n quedaré una mica...
No, però poden debatre, naturalment.
Però jo sí que li recomano, si és tan amable, d'escoltar una mica i de llegir una mica, per dir-ho així, a Teresa Freixas, que és una catedràtica de dret constitucional, que ella diu ben clar que el dret a decidir no existeix. Que potser sigui fixi's fins i tot el que diu ella, no? Potser sigui un dret emergent. Però avui per avui... el dret a decidir no existeix. I, clar, s'ha instal·lat que sí que existeix i, per tant, tothom, clar, això, és que si diu ara, tu vols decidir sobre el teu futur...
Aterrem amb l'equació catalana.
Això ara està fora d'això, perquè en aquests moments...
No, ho dic per el referèndum,
El referèndum el demanen uns quants. Però és que els independentistes ja no volen el referèndum.
No, està clar.
En aquests moments també com estem.
Bé.
Passa endavant.
No sé què passaria si hi hagués una proposta. En qualsevol cas...
Curiós,
jo sí que
no. Jo
els he sentit a dir públicament que no.
Que ara ja està.
Això seria tornar
però ara, darrere. Després de les eleccions...
Sí, ara, després de les eleccions.
No ho sé.
Tornar enrere. Però... No es pot tornar enrere.
Jo penso que si hi hagués una oferta, ho tindria molt difícil...
Capos,
però tindria molt difícil per dir que no. Però en qualsevol cas, jo, ja que ha sortit el tema, jo sí que penso, jo treballo per Justícia i Pau, com sabeu i s'ha dit, nosaltres amb això seguim la doctrina social de l'Església. La doctrina social de l'Església diu que els drets dels pobles existeixen i els pobles, les cultures, tenen dret a autogovernar-se, que siguin respectada la seva identitat, a que sigui respectada la seva cultura, a poder decidir sobre el seu futur i, en casos excepcionals, fins i tot afirma que tenen dret a constituir un estat propi. Aleshores, la qüestió, en tot cas, és si estem aquí o no en una situació
exacte.
Excepcional. Això
és que aquí,
ja podem discutir.
És que aquí...
Poble, l'espanyol, el català...
Tots els pobles.
Els pobles,
clar. Bueno, vull dir,
aquí estem en un poble dividit, eh?
També sí. Ho fem com vulguem.
Que,
eh?
I senyor advocat, aquí estem en un poble dividit, eh?
Sí, això és...
Llavors, el poble de Catalunya... Escolti, qui és el poble de Catalunya?
Tots.
Evidentment que
tots. Llavors, el dret a l'autodeterminació, doncs, d'acord amb la doctrina de l'Església, li patina l'embrague. Perquè, doncs,
No. És a dir, està dividit sobre aquesta qüestió. Però si algun dia decideix amb una gran majoria i clara que vol constituir-se en un estat propi, és un dret humà d'aquest poble. Si és que es dona, no ho sé.
Sí, digui, per concloure
aquest tema. El que em sorprèn és que una vegada, doncs, que vaig sentir un discurs al Mas, l'Artur Mas, que va ser l'abans i el després, ell va presentar un discurs, diríem, nacionalista, molt, i va dir que se tractava de combinar, unir a tots en determinats temes i en els temes bàsics, vaja, de la societat, i llavors, una vegada aquests temes hagin tingut una majoria molt important, aquests temes eren ja assumits per la població i, per tant, eren assumits com a estat, diríem. Però és que aquí no estem en aquesta situació ara. És que estem dividits. Aquest és el problema.
El temps per
ara resoldre aquest problema.
Sí. No, ha estat molt interessant la conversa, però el temps és implacable. Avui compartim el mirador de l'actualitat amb el director de Justícia i Pau a Barcelona, Eduard Ibáñez, amb el periodista Salvador Aragonès i amb el membre de la Junta de Societat Civil Catalana, Sixto Cadenes. Hem de parlar, i de fet teníem previst fer-ho al principi, però és igual l'ordre, del cas Petrum i també de la família Pujol, que avui és notícia perquè el jutge Pedraz ha decidit imputar quatre fills de Jordi Pujol, en aquest cas per qüestions també de presumptes delictes econòmics. Senyors, anem per parts del que va passar ahir, aquesta posada en escena judicial i policial d'escorcolls, amb la reacció política d'Artur Mas i d'altres dirigents. Breument, si pot ser. Sí, si vol començar vostè, doctor Aragonès. Tenim 6 minuts.
No és fàcil. Jo, d'entrada, vull dir, anem a veure, hi ha una denúncia que va presentar Esquerra Republicana.
Sí, sí, a Torredembarra, concretament.
I allò era l'Ibabà i los 40 ladrones, per el que s'ha vist. Bueno, Torredembarra ha hagut de dimitir, l'alcalde va dimitir tal, va dir, tot va ser una espècie de lío tremendo, tot allò, no? Bueno, el va presentar i el jutge del Vendrell, perquè Torredembarra no hi ha jutjat, el jutge del Vendrell ja va fer càrrec d'això. I la jutgessa, que és una jutgessa del Vendrell, va començar a investigar. I ai de tu, si hi ha un jutge que investiga un tema, i si és un jutge una mica prim mirat, veiem, per exemple, aquesta noia andalusa que, del cas dels Eres... I
Mercedes Alaia.
Alaia.
Ha acabat deixant
aquesta,
el cas.
No, ha acabat deixant perquè, per el que passa, no? Per lo,
sí,
per lo que,
les pressions,
no,
el que sigui.
No entrem en aquest cas, perquè si no llavors... Però vull dir, anem a veure, si posa la banya en un cas, doncs, i vol arribar al fons, escolta, hi ha molts problemes. Per altra banda, jo dic una cosa, que vam parlar de Casa Major, avui ja seria Casa, no Major, sinó ja... supermajor, no?, que és els fills del Pujol, llavors ja seria una casa molt més important, aquesta, no?, del jutge Pedrat. Tota aquesta gent que diu, home, això està manipulat o manejat des del govern. Bueno, jo no ho crec.
Vostè no ho veu així.
No, perquè...
En qualsevol cas hi ha incidència política en el que
no
passa.
Clar que té incidència política.
Això és evident.
El que jo vull dir és que hi ha un jutge que investiga un cas. I aquest jutge és el que pot dir, escolti, demà envio la Guàrdia Civil allà on sigui. Però la Guàrdia Civil no l'envia el govern, l'envia el jutge.
No,
i aquest
clar.
Jutge, estic segur que el jutge o la jutgessa del Vendrell actua sense consignes del govern. Però segur, això, perquè hi ha que veure com funciona tot això. I llavors, doncs, i si al govern no li agrada el que fa la jutgessa, doncs, escolti, mira... Doncs,
també té dret a expressar-se, no?
S'ha de mairar, no?
Sí, sí.
Però vull dir, aquest és el... Jo crec que, en fi, tot i que es diu que la justícia està polititzada, i no els hi falta raó a qui ho diuen, evidentment, però, vull dir, home, en aquest cas concretament, home, parteix d'una jutgessa que dius, ostres, això és com la jutgessa Laia, no? Dius, escolta'm, qui ho havia de dir que havia d'empurar tanta gent, no? Doncs, pues, escolti'm, és així.
Jo pensava que era un jutge, però és igual.
Va, ja, bueno, és probablement que, possiblement, els inicis fos una jutgessa.
Una jutgessa i ara ha canviat.
Ara és un jutge.
Que es diu...
Ah, bueno, va iniciar una jutgessa.
Sempre és el Vox o el Bací.
Sí,
perquè això els jutges canvien.
Bosch Mitjavila, eh?
De vegades hem dit aquí que si no es coneix el nom del jutge, millor, no cal.
Sí, no,
però
no,
bé,
no,
es pot dir, no passa
jo,
res.
Jo soc dels que penso, jo, ja ho heu dit, soc advocat i he treballat molts anys en els jutjats, i jo, en termes generals, veig els jutges independents i competents, en termes generals. Ara, també sé i veig que la iniciativa d'investigar els processos criminals cada cop més està en mans de la Fiscalia, i ha de ser així, perquè els jutges no s'haurien de ficar a la investigació, perquè els jutges han de jutjar, han de garantir els drets fonamentals, per tant, és millor que sigui...
La instrucció, també.
Han de... Sí, però el que és la investigació pròpiament dita, és millor que la iniciativa la porti la Fiscalia. I això cada cop és més així. I la Fiscalia, el problema que té, és que depèn del govern. Aquest és el gran drama. I aleshores, en aquest moment polític en el que estem, doncs s'ha de fer un exercici de major...
Més que depèn del govern, diria que és jeràrquica.
Sí, exacte.
No, però depèn del govern, però també és veritat.
De l'Estat és nombrat pel govern.
Sí. Jo ho dic perquè, clar, exacte, llavors, com que hi ha aquesta dependència, i la mateixa policia, que és la que porta a terme les accions concretes d'investigació, de registres, etc, depèn del Ministeri de l'Interior. Per tant, què vol dir? Que s'ha de fer un esforç en aquests moments de transparència per demostrar que no hi ha cap tipus d'interès referència política en aquesta investigació.
Però això és molt fort, no? Vull dir, el que s'ha de demostrar és que no hi ha hagut la comissió de cap delicte. No,
al revés, s'ha de demostrar que hi ha delictes.
Clar, efectivament. Bueno, és que has parlat d'una cosa molt interessant, sí, sí, que està bé, que jo...
Fins queda un minut i mig, disculpi.
Sí, molt ràpidament. Això de que el fiscal i de que l'instructor o els jutges deuríem de dedicar-se solament a jutjar, està molt bé, però precisament perquè el fiscal tingui la garantia de que també és un poder públic que no estigués, diguéssim, tan condicionat pel govern, és precisament la figura del jutge instructor. Vull dir que això no serà fàcil.
És el problema.
No? Vull dir, perquè el jutge instructor, clar, perquè si no, si el govern no vol investigar, no s'investiga res. Que al millor és el que ha passat fins ara. Que és quan decideix investigar, doncs surt tot això. Vull dir...
Sí, el que necessitem aquí és una fiscalia independent.
Això s'ha de debatre molt.
Aquest és el problema. I una fiscalia independent que no estigui condicionada per les interferències.
Jo crec que són independents d'alguna manera. Vull dir, perquè clar, són jeràrquics, vull dir, això sí que s'ha dit. Sí, però són funcionaris públics, tenen les seves obligacions.
Sí, però el fiscal general...
No es poden desviar tant.
El fiscal general sí que és nomenat.
Jo no deixo de reconèixer que n'hi ha marge, però vull dir que són funcionaris públics.
I és nomenat pel govern, però és un fiscal de carrera. Sí, no? Clar, és l'oficial general de l'Estat. Sí, sí, sí. Bé, senyors, ho hem de deixar, però el tema és complex, eh? Ja, llàstima, sí, perquè de qüestions en teníem moltes més i algunes socials molt importants, com són les dels refugiats, de les quals tindrem ocasió de parlar-ne en properes tertúlies, evidentment. Gràcies, Salvador Aragonès, Eduard Ibáñez i Sixto Cadenes. Fins una altra. Bona nit, ja. Que vagi bé.
Bona nit.
Fins aquí el Mirador de l'Actualitat. Ara us deixem amb el programa d'Economia Plusvàlua, Ràdio Estel, a la Fórmula Estel. Torna